A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Sí que sembla una mica una comèdia americana, eh? D'aquelles que van entrar en personatges i llavors sense gent... Ah, 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 ah. Doncs mira, ha marxat en Pitu, tornat en Joan. Tampoc som tants, o sigui que... Qüestions relacionades amb l'abocador de la vall de Joan i amb la colla jove dels Castellers de Sitges. Anem a l'abocador per començar. Joan.
En Joan.
En Joan. En Joan ens parlarà de l'abocador de la vall de Joan. Que jo li preguntava a en Joan, escolta'm, Joan, per què no es diu d'en Joan?
I en Joan contesta, no ho sap, no ho sé.
Només ens dius que certifiques
sí,
que sí, l'ICC...
Sí, l'ICC i l'IEC, la topònima...
L'Institut Cartogràfic de Catalunya.
I l'Institut d'Estudis Catalans, tots dos, un les fonts cartogràfiques i l'altre les fonts toponímiques, utilitzen la terminologia de Vall de Joan. No és terme municipal de Sitges, però també apareix en el llibre de l'Ignasi Montaner com a Vall de Joan. De fet, ara acabem de comunicar-nos amb l'AMB, que ens han dit que ells van posar Vall de Joan...
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona,
correcte,
diem, perquè només
que són els que ens convocaven.
Exacte.
Els que porten la gestió del dipòsit controlat, no abocador, perquè ja no aboquen.
Ah, sí, és dipòsit controlat,
dipòsit
ara, això,
controlat,
eh?
Sí. Control. Metàfores de la terminologia
que
administrativa.
Que també podrien dir dipòsit segellat.
Sí, ara sí. Bé, la qüestió és que ens han confirmat que ells utilitzen la terminologia de Vall de Joan, però que els serveis lingüístics, quan van fer la nota de premsa, els hi van corregir.
I van posar Vall
d'en
Joan.
Joan. Per això l'error ve dels serveis lingüístics que van entendre, sense anar a les fonts toponímiques, que s'havia d'escriure com sembla el sentit comú que digui. Però, si la toponímia és la que és, ja està. Com no és l'objecte, ho matem aquí.
No és l'objecte d'aquesta, com dirien els avis, d'aquesta conversació.
Següent.
Però ara ja ho hem dit. Següent.
El que es va presentar divendres. És molt important el que es va presentar divendres perquè és la finalització del segellat del dipòsit controlat, és a dir, de l'abocador.
Ha trigat un munt, no?
Sí, van segellar una fase, dos terceres parts de l'abocador, doncs em sembla que era el 2014, 2015, ho van dir, em sembla que surt en algun dels talls, i faltava un terç per fer. I aquestes obres s'han portat a terme doncs, els últims anys i s'han acabat. Què és el segellat? El segellat, a veure, d'entrada, perquè ens entenguem, l'abocador es va començar a omplir l'any 73, em sembla que era.
74 es va obrir.
74, després de que s'ignoressin les advertències sobre que allà, que és una vall càrstica, no s'ha d'abocar res. Per què? Doncs perquè el carst filtra. Igualment, es veu que es va fer una petita impermeabilització, però a totes llums insuficient, mm-hmm. De manera que, doncs bé, s'ha estat abocant allà.
Perquè els vingui de vell nou, és fàcil d'explicar, una vall forma un dipòsit natural, per dir-ho d'alguna
sí.
manera, i s'aprofitava aquest dipòsit natural.
Sí, correcte, és a dir, no és una vall ara mateix, bé, sí que és una vall.
Sí, sí, és el que en queda d'una vall.
S'ha omplert una vall fins al capdamunt.
D'acord, però aleshores s'aprofitava aquest dipòsit, que és de pedra calcària, i per tant la pedra calcària és porosa.
I per tant filtra, doncs això.
El 74 s'hi va començar a abocar runa, abocador de deixalles de tota mena.
No, deixalla, no runa, no. Tot el rebuig de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, Barcelona i totes les ciutats que l'envolten...
Durant 22 anys.
Sí,
o no, 32 anys, fins al 2006.
Sí, fins al 2006. De fet, la previsió era de 20 anys, és a dir, fins al 1994. El que passa és que van aguantar-lo obert 12 anys més. Es va preguntar, després a la... em sembla la responsable de la Generalitat, escolti, i com és? Oh, no, és que no hem de mirar, no hi érem. Clar, és evident que no hi eren, però mai s'ha demanat...
Els que hem estudiat història faríem una llista molt llarga de drames que ha viscut la humanitat i de persones que deien no hi érem.
Mai s'ha demanat responsabilitats a ningú, ni per què es va obrir, ni per què no es va tancar quan tocava. O perquè no es van fer les previsions de tancament quan tocaven, perquè evidentment no es va tancar quan tocava perquè no hi havia alternativa.
Exacte. Que però... és bàsicament, a grosso modo, el que va viure l'Ajuntament de Sitges en època de l'alcalde Pere Junyent amb l'abocador de la Fita.
Correcte. No hi havia, sí,
que no hi havia alternativa.
Però clar, llavors...
I això va provocar...
S'ha de fer és estudiar una alternativa que permeti... al final es va estudiar aquesta alternativa i...
però l'abocador va estar actiu 12 anys més.
Aleshores, es va començar les tasques de, diguem, de restauració, de recuperació, però què passa? Hi ha tal volum de deixalla allà que fa pressió sobre el fons i com hi ha molta matèria orgànica, perquè evidentment allò era el rebuig, però el rebuig hi anava tot, és ara que ens estem començant a acostumar a separar, però llavors no se separava, doncs aquesta matèria orgànica en descomposició doncs genera bàsicament, ara un expert em corregiria, però genera dos productes. Per una banda, un producte líquid, una deixalla líquida, que són els lixiviats, i per una altra banda, una deixalla en forma de gas, que és biogàs, que bàsicament és metà, que és el 20% del que hi ha a les bombones de butà.
D'acord.
Metà, gas metà. I, de fet, quan t'hi acostes, hi ha alguns punts... No fa pudor l'abocador, eh? Això que és una...
Això és interessant de dir-ho.
L'abocador no fa pudor, hi ha un punt, perquè a més vam anar amb les finestres baixades del cotxe, vam anar fins al final de tot, el vam transitar tot amb el cotxe fins a dalt. Hi va haver només un punt que sí que se sentia una pudor molt característica que recorda els escapes de gas butà, perquè és metà, i el metà fa una olor molt característica. Aquest metà és un gas que, a més, provoca efecte hivernacle, és a dir, és un gas...
Sí, sí, que... n'havíem parlat fins i tot, en el cas de les vaques.
Exacte, és el mateix.
És el mateix metà,
és el mateix. Aleshores, sí, perquè el metà és metà.
Sí, sí, no és metà.
És un compost químic.
No és metà de vaca ni metà de bocador, no. És metà.
El metà és metà. Aleshores, què passa? Doncs, primer s'infiltra cap al fons aquest líquid, sí, el lixiviat, i va parar a les surgències subterrànies que desemboquen totes en el riu subterrani de la Falconera, que aleshores doncs, l'ha contaminat completament. Això per una banda. Per una altra banda...
Una pregunta, Joan. És la Falconera la que fa pudor?
Sí.
Quan els veïns de Garraf parlen de pudor,
sí, sí.
Aquesta pudor és la que de surt fet, de la Falconera.
De fet, és l'estudi del qual en voldrem parlar perquè és un estudi completíssim finançat per la EMB també, que es diu Estudi per analitzar les causes de dolors a la surgència de la Falconera encaminat a minimitzar el seu impacte al poble de Garraf. L'estudi és aquest.
Per tant, tanco parèntesi, però la pudor a Garraf és la pudor que surt, sí, de la Falconera. Per, sí, tant, és la pudor que ve dels lixiviats.
Correcte.
Que es filtren del vas.
Però és que hem descobert més coses amb aquest estudi.
Aquest estudi es veu que no té...
Clar, perquè no és només això, sinó que des d'allà cap al sud... contamina més cap al sud que cap al nord. Per tant...
Des d'allà què vols dir, Joan?
Des del poble de Garraf, des de la sortida, sí, de la Falconera cap al sud,
sí,
totes les
urgències d'aigua... Cap al sud seríem nosaltres?
Seríem nosaltres. Estan afectades per aquests lixiviats. Fins i tot s'han detectat concentracions altes a l'aigua dolça de l'aigua dolç, aquí darrere, provinent d'allà.
Provinent d'allà.
Perquè...
És a dir, que l'aigua contaminada no és només l'aigua que surt de la Falconera,
no,
sinó que s'han contaminat...
Totes les aigües subterrànies del Garraf, especialment les de la Bassa en Sud.
Però de tot això ja en parlarem, perquè com deia en Joan, forma part d'aquest estudi...
Això no ho van esmentar, eh?
No, ja
van dir que s'havia fet estudis,
sí,
però
sí.
No van entrar-hi. Continuo. Per una banda, els lixiviats. Per una altra banda, el metà. El metà que se'n va cap a dalt. Per aquest matà han posat 120 pous al llarg de tota la superfície, 120 pous que el que fan és capturar el matà i també intentar capturar els lixiviats. Tots els lixiviats se'n van cap a una bassa, que deu fer una oloreta molt,
sí,
maca.
I és a dir, tots els lixiviats que no es filtren a la Falconera, tots, o
ells,
alguns
lixiviats... Ells van dir que intentaven que capturar... Tots.
Ja.
Val?
Ja.
És a dir...
Però és evident que tots no són, perquè si no la Falconera no baixaria com baixa.
Però, bé, i aquí hi ha alguna bona notícia també pel mig. El metà l'utilitzen per una planta de biogàs, una planta de transformació energètica que ven a la xarxa i que, van dir, serveix per alimentar una població de 15.000 persones, l'electricitat que provoca.
S'ho poden imaginar? Com combustiona aquest abocador,
sí,
per aconseguir servir una població de 15.000 habitants amb el biogàs que s'extreu del metà?
Tot i que fa 2 anys s'extreia més cara.
I això que ha anat baixant la combustió.
Això és una bona notícia. Això és la primera bona notícia. La segona bona notícia és que tots els avencs que hi ha a Camp Gras, que és la zona que limita amb l'abocador i que és ja fora de l'abocador, estan clausurats perquè les emanacions de gasos els fa irrespirables, perquè no hi ha concentració d'oxigen. I per tant no es pot... Doncs allà tots tenen testimonis per saber com evoluciona. Des de que s'ha produït aquest segellat,
sí,
sembla que ha baixat la...
La concentració també de gas en aquests avencs.
Sí, de gas i que per tant milloren lentament, però comencen a millorar els indicadors.
D'acord.
No hem dit una part molt important, que és que com ha funcionat aquest segellat. Aquest segellat bàsicament és, per una banda, la instal·lació d'aquests tubs, d'aquests,
sí,
120 tubs,
sí,
i per una altra banda, la col·locació d'una superfície impermeable.
És a dir, ara ens imaginem l'abocador sense segellar, tota la porqueria allà,
ja
tots els residus allà.
Correcte.
Molt bé.
A sobre hem posat com primer una capa de terra,
sí,
i després una capa gruixuda, impermeable, i a sobre una altra capa de terra amb la gespeta. Per això que aquella foto que...
Aquella foto que veiem tots,
sí,
d'aquest paisatge amb gespa.
Doncs és això, és una gespa col·locada a sobre. O sigui, aquesta gespa no s'alimenta dels residus orgànics de l'abocador, sinó que hi ha una capa impermeable que hi ha a sobre. Per què és la capa impermeable? Per evitar que l'aigua de pluja
arribi
a contactar
amb
els residus.
D'acord, d'acord.
Perquè és això el que provoca el lixiviat. Si l'alimentes amb aigua. Aleshores, col·loques aquest impermeable per evitar que entri aigua que provoqui doncs, aquesta descomposició accelerada dels residus. Sí que és veritat que hi ha assentaments que baixa, perquè, clar, a mesura que es va descomposant, la merda, oi? Va baixant.
És a dir, ja ho preguntaràs, però hem de suposar que hi haurà un dia indeterminat en el qual es deixarà de filtrar l'exiviat,
sí,
a la Falconera.
Ells calculen que el procés complet seran uns 30 anys, de tot plegat. De tot plegat. Calculen. Però així a l'engròs. No de, però que serà un procés progressiu.
No, està clar.
És a dir, que en principi...
Anirà baixant a poc a poc, sí, sí.
D'acord? La idea és
30
aquesta.
30 anys o 2051.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Doncs... El que passa és que és veritat que clar, que això s'ha d'anar acabant de sentar. També és cert una altra cosa, que com hi ha una capa impermeable, doncs hi ha un grup ecologista que es queixa de que aquella aigua que caurà allà incrementarà la força de les rieres que baixen cap a la zona de Gavà i Castelldefels. I, per tant, el seu potencial destructiu.
Sí, sí.
És a dir...
Perquè, esclar, no hi haurà terreny
que
eixugui aquesta aigua, que filtri.
Clar, i aleshores aquesta aigua se'n va cap avall.
Sí, no, tot no es pot tenir.
No hi ha una solució senzilla pel que ens explicaven.
Déu-n'hi-do. Ara no diríem allò de l'efecte papallona, però pensin... A quina distància està aigua dolç de la Falconera, Joan?
Hòstia, ho vam mirar,
Més o menys?
Compta uns... Mira, et diré així, 7 quilòmetres.
Sí, com d'aquí Vilanova?
Sí, algo més, potser 8.
Algo més?
Sí, perquè les costes senceres són 12, doncs 10. 10 a Garraf. Doncs més o menys això. Sí, 10, però això és per carretera, amb les corbes. Clar, en línia recta deuen ser uns 7, aproximadament.
D'acord, 7 o 8 quilòmetres.
Sí.
Doncs... A l'aigua dolça d'aigua dolç,
uh-huh,
hi arriben
les restes.
Aquests lixiviats, les restes d'aquests lixiviats de la zona de la Falconera.
Sí, no hem parlat res, m'he deixat la qüestió de la combustió interna. Exacte. Van insistir molt en que això es produeix només en un punt molt concret i que el tenen,
localitzat,
el tenen controlat. No van dir l'extensió. Hi ha una combustió interna, però per haver combustió, qui hagi estudiat una miqueta de química sap que necessita una cosa imprescindible, oxigen. Aleshores es tracta de que no hi hagi oxigen per evitar, per apagar l'incendi. Tu pots apagar un incendi de dues maneres. Una, tirant aigua, o una altra, extraient l'oxigen.
Aleshores, perdona'm que estiri una mica. Aquests 120 pous de metà, el metà genera, en el fons, per una combustió o no?
No, el metà es genera per la descomposició de la matèria orgànica.
D'acord. És a dir, una cosa és la descomposició que genera metà i una altra és que en una zona concreta d'aquest abocador s'està produint una combustió.
Clar, per la pressió. La pressió fa que les molècules cada cop friccionin més juntes i si els hi afegeixes oxigen es genera una combustió.
Per tant, en algun lloc de l'abocador es filtra oxigen, hi ha oxigen?
Probablement, clar.
Probablement.
I fins i tot per sota.
D'acord.
Clar, la roca és calcària. Esclar,
sí, si és calcària, filtra per dalt i per baix.
Clar, no és que n'hi hagi molt d'oxigen, però n'hi ha.
D'acord, però el que comentava aquest informe és que aquesta combustió genera CO2,
sí.
I aquest CO2 degrada encara més la pedra càrstica.
No, la combustió, la filtració de lixiviats és el lixiviat el que degrada la roca càrstica.
D'acord.
I aleshores fa que encara sigui més porosa.
Entesos.
Encara els foradets encara siguin més grans.
D'acord, i per tant, encara es filtri.
Com més lixiviat es filtri, més porós serà i més es filtrarà. Per tant, el que han instal·lat és tot un sistema per intentar recollir, filtrar, xupar el màxim de lixiviat cap amunt. En un procés molt complex, ho va explicar el tècnic que se n'encarrega, perquè en el moment que tu fas un forat, per aquest forat també s'escola cap a baix l'oxigen, aleshores has de controlar...
Mare de Déu!
Clar, no, és, i una pregunta que vam fer, i ens ho van reconèixer, clar, és l'únic cas a Europa, no sé si el món, però l'únic cas a Europa de que s'han trobat en haver de tractar un abocador així. Perquè, clar, com no s'havia fet mai cap abocador en roca calcària, no hi ha cap abocador...
No hi ha cap experiència prèvia d'aquest tipus.
Que es trobi en una situació... I menys tan gran. És enorme, és l'abocador.
Sí, 26 milions de tones.
Per això.
Aproximadament és el que hi ha quantificat, 26 milions de tones. I no hi ha res a Europa semblant.
No.
Molt bé. Aquí escoltem, Joan, per passar les penes.
Que passarem les penes, espera, que he perdut el... Aquí. A veure, d'entrada en el tècnic que ho va explicar, el director de l'àrea de gestió i prevenció de residus, perdó, de prevenció i gestió de residus de l'àrea metropolitana de Barcelona, el senyor Joan Miquel Trullols, que ens va fer una explicació didàctica excel·lent sobre què han fet i com ho estan fent. Primer la va fer molt àmplia, a la web la posarem sencera, l'àmplia,
sí.
I ara escoltarem el resum que després els mitjans de comunicació li van demanar sobre l'explicació àmplia que havia fet inicialment. Joan Miquel Trullols.
Amb el que fem avui és el primer pas perquè aquest impacte a l'entorn vagi minvant amb el temps. El que hem de fer ara és fer el seguiment exhaustiu d'aquesta evolució positiva en el sentit que aquests impactes han d'anar minvant.
Quan parlem d'impactes, una mica què és el que encara passa arrel de les contaminacions de tants anys?
Ja s'ha detectat una migració dels els lixiviats que es generen dins de l'abocador i una migració del biogàs que es genera dins de l'abocador. Amb això ho tenim tot parametritzat, fem el seguiment i el que hem d'anar mesurant és aquesta presència cada vegada menor en l'entorn.
Ens aniria bé, jo, Miquel, és que les teles abans no hem gravat, llavors estem una mica a l'explicació, el que deies, no? Que esteu fent una cirurgia, que expliques una mica els 100 metres, tot. I tot el que has explicat nosaltres no ho tenim. Necessitem que ens ho tornis a explicar, si pot ser sintèticament.
Quan tinc?
El més possible.
8 i mig.
Les dades més significatives.
En dues línies. El que s'ha fet és la restauració, la clausura de la part que quedava, que són dues terceres parts de la superfície que quedava per restaurar. És una clausura que, segons la llei, el que és instaurar una etapa impermeabilitzant, per dir-ho simplement, així esquemàticament, una etapa en la qual evita la filtració de l'aigua de pluja dins de la massa de residus. Això el que aconsegueix és que es generi, no se segueixi generant lixiviats i no es generi tant de biogàs. Amb això, el que estem parlant és d'una superfície de total de 60 hectàrees d'aquest abocador, és dels grans d'Europa. Estem parlant de més de 26 milions de tones de residus dipositats des de l'any 74 fins al 2006, amb una profunditat en alguns punts de més de 100 metres de profunditat. Això és un generador important de biogàs i de lixiviat, i el que estem fent ara és, amb aquestes mesures, controlar, extreure tot el biogàs i tot el lixiviat que es genera dins, extreure'l per minimitzar els impactes que puguin crear en l'entorn.
Perfecte. Perquè ho entenguem, perdoneu, hi ha com una bola. Vosaltres el que heu fet és perquè no passi l'aigua de pluja, però l'incendi silent que hi ha sota,
sí,
la combustió que hi ha sota, explica'ns què està passant amb això, què és el que no heu pogut salvar.
Bueno, en els abocadors és habitual processos de combustió interna. Això es dona en els abocadors, perquè la presència de matèria orgànica ja genera que hi hagin aquestes fermentacions en temperatures elevades que a vegades deriven en combustions, en petits incendis, per dir-ho. Aquí s'ha detectat ja fa un temps aquesta combustió, i la manera de gestionar-ho, de tractar-ho, és minimitzar l'entrada d'oxigen, de manera que és el combustible que té en aquestes combustions. Si tu minimitzes o tapes l'entrada d'oxigen, el que fas és que això vagi minvant. Nosaltres fem el seguiment, ho tenim tot parametritzat i tenim molt ben situada tota la zona que afecta d'aquesta combustió, i el que estem mirant és que aquesta evolució també sigui positiva, és a dir, que vagi minvant aquest efecte. Bàsicament aquests efectes el que produeixen són assentaments superficials, i nosaltres també, en tot un seguiment topogràfic, el que fem és fer el seguiment d'aquesta evolució d'assentaments de tota la massa de residus, que també és la normal, eh? Vull dir que amb això és el procés habitual.
La cirurgia.
Igual és el que acabes de dir, però aquests incendis, quins efectes tenen? Això que es va assentant...
Sí.
Mira cap al metge, sisplau.
Digues, sisplau, que és mini.
Sí. A veure, estem parlant d'una zona concreta, molt determinada de combustió. No és que tot l'abocador estigui combustionant, eh? Això és una zona molt concreta que, torno a dir, a vegades amb una massa de residus d'un abocador està molt ben situada, es donen en processos d'aquests. L'efecte és aquest assentament més important de la superfície, però no és més que això, vull dir que no dona més efectes en aquest sentit.
En general sí que es diu que és una zona mòbil, entre cometes, no?, que cada any varia.
Els abocadors són masses de material que es van movent, és a dir, generen lixiviat, generen biogàs, i són masses que s'han de fer el seguiment, és a dir, no és una cosa inert, no és una cosa momificada, eh? És a dir, s'ha de fer el seguiment amb tot el període de temps que nosaltres hem d'estar aquí.
I el dels 100 metres i la cirurgia, que deies que tenia 100 metres de profunditat i que el que estava fent era una mica com una cirurgia, no?
Sí, és a dir, tot el gruix, a la zona que hi ha més gruix, més capa de residus, està al voltant dels 100 metres, però hi ha altres zones de menys impacte, o diguem de menys profunditat. El que estem fent és, amb tots aquests més de 150 pous que hem distribuït al llarg de tota la massa de residus, el que fem és una actuació quirúrgica de pou per pou analitzar la quantitat de biogàs que hem d'extreure, de manera que no tota la zona es produeix la mateixa quantitat de biogàs. El que sí que hem d'aconseguir és que estigui en depressió, que el biogàs surti pels pous, i amb això anem regulant aquesta pressió al bombeig de tot el biogàs, i d'altra banda també el bombeig dels lixiviats. Anem detectant les bosses que hi ha a dins de tota la massa, i allà perforem i anem extraient tot el lixiviat que es genera.
Tot el gas que hi ha en aquest moment s'està capturant, per dir-ho així, o n'hi ha algun que surti espontàniament cap a l'atmosfera?
Estem capturant tot el biogàs. És a dir, la idea amb tota aquesta xarxa de pous està distribuïda de manera que dona cobertura a tota la massa de residus i es capta tot el biogàs. La idea és això, captar tot el biogàs de manera que aquesta migració sigui desapareixi.
I els lixiviats també s'estan capturant tots, on encara hi ha possibilitat que arribin a mar?
La idea és això, és a dir, tota aquesta xarxa de pous està distribuïda de manera que puguis captar tot el lixiviat que es genera dins i el bombegis i el portis a la depuradora.
Però està confirmat que funciona, ara, diguem, no?
Clar,
encara en tira avall.
Clar, això ara és el que deia, que estem en la fase ja d'acabar de totes les obres, i ara entra el procés d'anàlisi, tots els estudis de balanç hidrològic, quan ve una pluja important, saber l'efecte que té o no, veure la generació de lixiviats com a efecte, és a dir, ara es faran totes les mesures, mesures de cabals, d'entrades, de sortides, etc., que es podrà tenir una idea més exacta de l'efectivitat de tots aquests pous.
Quan els lixiviats arriben al mar o en un riu, quins efectes té?
Depèn del grau de concentració que hi ha. Depèn del grau de concentració quan arriba al mar. Però té un efecte de dilució. L'únic que nosaltres amb això sí que també ara iniciarem un estudi de l'ecosistema marí per veure l'evolució positiva de tota la zona del voltant. Dilució vol dir que si tu tens una concentració, però quan entra amb l'aigua de mar queda diluït.
És dir, quin tipus de contaminació o de danys provoca en el mar?
Pot provocar, en principi són temes d'olors, que genera olors, taques en el, pot crear alguna taca en alguna zona propera a la zona de mar, però el que hem de mirar és si realment l'afecta en l'ecosistema, que això és el que estem analitzant també.
Els pescadors, de més de 80 anys a la zona diuen que el que ha fet és matar tota la fauna.
És el que hem de mirar ara, exactament, tot l'ecosistema i veure... veure quina és la situació actual i veure com evoluciona.
Sobre el tema dels avencs i el gas, hi ha alguns avencs que estan clausurats pel gas. Hi ha possibilitat que aquest gas desaparegui?
Sí, la idea...
No sé si hi ha també pous d'aquests o com ho heu fet.
Sí, estem en contacte amb la Federació Catalana d'Espeleologia, que són els que utilitzen i són els experts en tots els avencs d'aquesta activitat, i el que hem aconseguit, hem acordat que ells van amb uns mesuradors de la qualitat de l'aire que es troba dins dels avencs. Estem detectant una evolució positiva en aquest sentit, de que la presència de biogàs va minvant. Cada cas serà diferent perquè els avencs tenen formes molt diverses i a vegades que acabi sortint tot aquest biogàs dependrà una mica de la forma, de l'evolució. Estem plantejant-nos inclús alguna mesura de que si hi ha alguna presència important d'extreure'l i bombar-lo.
El senyor Trullols, en alguna part d'aquest enorme abocador hi ha una profunditat d'uns 100 metres. Jo li preguntava a en Joan, escolta, mira el peix que fa. I diu, bueno, si fa o no fa. Sí. Doncs si vostès observen mirar el peix des del nivell del mar fins a dalt, doncs uns 100 metres, doncs a l'abocador de la Vall de Joan hi ha 100 metres de profunditat en algunes zones de residus. O sigui que allà hi ha, us poden imaginar, des d'un pollastre que van llançar l'any 74 fins tot el que vulguin, fins l'any 2006. 32 anys de residus de tota l'àrea metropolitana de Barcelona, sí, i abocats allà.
Si algú vol fer l'experiment, és divertit, el visor de l'ICC, el VISIR, es pot consultar els vols de cartogràfics que ha anat fent l'ICC al llarg de tot el temps, i per tant, si et poses a sobre de l'abocador...
Es pot veure.
Vas passant d'any en bany i vas veient com va creixent en extensió... Jo. Perquè en volum...
En profunditat no ho pot ser bé, però en extensió sí.
Fins a arribar a això, fins al 2000... És que a la zona última on vam estar la van omplir el 2004-2005.
Què continuem escoltant?
Doncs escoltem el senyor Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, content, satisfet que s'hagués finalment segellat aquest dipòsit.
Que avui estem molt contents perquè podem celebrar que per fi es podem anunciar que hem clausurat l'abocador del Garraf i que d'alguna manera fem un punt i a part del que va ser durant molts anys una no política de residus, no? Un pensament que deia que podíem posar residus sota terra i que això ho tapàvem i que no passava res, i clarament avui sabem tots els impactes i tots els errors que aquella política ens ha deixat avui en dia. Crec que van haver-hi dues decisions claus. La primera va ser el 2006, quan es va decidir que aquí ja no s'hi aboquessin més residus, i crec que avui ens acompanya també l'exconseller, el Salvador Milà, que va ser protagonista d'aquesta decisió. I crec que la segona data clau i el punt d'inflexió és avui, és aquests dies que podem anunciar que per fi hem pogut clausurar aquest abocador. És molt important aquesta clausura perquè tot l'impacte ambiental, avui estem actuant en origen. És el lloc més important, si volem mitigar tot aquest impacte que sabem que encara durarà molt de temps, el més important era que poguéssim actuar en origen, no? I per tant que poguéssim fer aquesta coberta, que poguéssim impermeabilitzar, i això vol dir que quan plou, aquesta escorrentia no ens contamina tots els entorns. Què ens passa? Que aquesta contaminació durant molts anys s'ha estat produint i per tant haurem de fer un seguiment per veure quina és aquesta evolució. Sabem que a partir d'avui tots els indicadors ambientals començaran a millorar, no? perquè extraiem més lixiviat que mai i perquè seguim bombejant tot el biogàs. Per tant, un dels elements més importants que avui en dia comencen, per tant, avui en dia podem dir que podem començar a centrar-nos en el que ha de ser la recuperació ambiental, el que també ha de ser tota la seva naturalització, i el que també serà el seu ús social, no? Ara en parlàvem que també tots els veïns i veïnes tenen aquestes dues preocupacions. Per una banda, poder descontaminar el seu entorn, poder descontaminar els avencs, poder fer que aquests lixiviats a poc vagin desapareixent de la falconera, i per altra banda, poder tenir el seu ús social. També, jo crec, d'això m'ha dit, que estem avui aquí perquè el 2018 es va declarar l'emergència perquè vam detectar la presència d'aquests lixiviats a la falconera, i això va fer que poguéssim declarar l'emergència. Aquí jo crec agrair l'esforç de la Generalitat en posar aquest pressupost per en 3 anys fer el que no s'havia fet en 15 anys, no? I per tant jo crec que aquell va ser un punt d'inflexió i celebrar doncs, que no vam tenir cap moment de dubte en què havíem d'actuar amb la màxima celeritat possible perquè el que avui veiem aquí doncs, ja sigui una realitat i això tan sols ho hem fet en 3 anys. Fa uns dies ens vèiem a un municipi molt proper, estàvem a Torrelles, no? I parlàvem del futur dels residus, parlàvem de la importància de l'orgànica, deixeu-me que una vegada més destaquem la importància de separar bé l'orgànica, o sigui, gran part dels problemes que tenim aquí, tant amb el biogàs com els mixtivats, provenen doncs, d'aquesta no separació de la matèria orgànica, no? I a Torrelles doncs, estàvem parlant com podíem aprofitar l'orgànica, la biomassa, i inclús amb això fer economia circular, no? I també parlàvem, evidentment, de l'impacte pel canvi climàtic. Crec que no tindríem cap credibilitat, si parléssim de les polítiques del futur, del porta a porta, la de recollida orgànica, del reciclatge, si no tanquéssim d'alguna manera les ferides del passat. I aquí teníem un deute històric amb aquest territori i crec doncs, que és de justícia doncs, les obres que hem fet, que hem pogut fer aquest retorn i que a partir del dia d'avui no només tinguem doncs, ràpidament aquesta naturalització, sinó també podem posar fi a l'agulla, el que també ha de ser la recuperació social per tots els veïns i veïnes.
Bé, doncs això és un discurs conciliador, eh?
Sí, perquè clar, no, en cap moment, i de fet després a la senyora Anna Bernades, que és el següent tall que escoltarem, la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Acció Climàtica, secretària d'Acció Climàtica del Departament d'Acció Climàtica, així, doncs també se li va preguntar fins i tot allò per, escolti'm, però això algú va començar. No hem de mirar el passat, jo no hi era, aquí va ser un jo no hi era molt, que és veritat, no, clar, no hem de culpar a les autoritats actuals, però clar, no plantejar-se...
Segurament del passat del 74 no val la pena plantejar-se, no, però del passat, de quan havia de tancar-se l'abocador i es va deixar aquesta moratòria de 12 anys... fins que no es va tancar del tot.
El 94,
home,
que
no, el 94,
no hi havia porcioles, Barcelona ja.
I Barcelona es va gastar molt en els Jocs Olímpics, I en canvi no va pensar en l'abocador. I l'abocador funcionava, vaja, en fi.
I tant. Però hi havia molts cobis allà dins.
Quants dinars i quants sopars de Barcelona van anar a parar a l'abocador? Les restes de les...
Doncs això. Fi, és igual, no cal que ens ho plantegem.
No cal que ens ho plantegem. Nosaltres dèiem que això és més o menys com anar ficant porqueria sota una catifa. Tanta.
I el tractament d'aquesta porqueria que estarem pagant durant molts anys.
Algú va parlar de diners? No.
Sí, es va dir el pressupost, i el que passa és que no... espera que aquí... No sé si la nota de premsa surt. Sí, era... són molts diners. No, és que no vull... Mira, aquí ho tinc. El desembre del 2018, l'Agència de Residus de Catalunya va portar el finançament necessari de 33,4 milions d'euros.
Del 2018, eh?
Del 2018, per començar les obres de clausura de la zona que quedava pendent.
Que és aquesta, que d'alguna manera...
D'aquest terç final.
D'aquest terç final.
I ara faltarà el manteniment. O sigui, això només ha estat l'obra d'impermeabilització d'un terç de l'abocador. 33 milions d'euros.
Poden comptar... Bé, no cal que comptin.
És igual.
Anem a escoltar la senyora...
Anna Bernades.
La Generalitat ha d'estar en aquests llocs, ha d'estar en aquests moments i ha d'estar en aquests espais, perquè la conselleria dintre de la secretaria que nosaltres treballem té l'absoluta vocació de poder formar part de la restauració d'espais, de poder formar part de la recuperació d'espais, de poder conservar espais i, per tant, aquí, en el passat bastant recent, es havia fet el que podríem dir, doncs, es havia creat una problemàtica ecològica, mica en mica, amb el pas dels anys. Es havia creat, doncs, un dipòsit de residus sobre un terreny que no pertocava i el que ens toca a nosaltres, com a les generacions actuals, és reparar, restaurar i mirar de recuperar aquests espais, doncs, en la seva naturalització i també en l'ús públic.
Això és el que s'intenta, però l'herència... Ai, com deia aquell, l'herència fa pudor.
Sí.
I ara, d'aquí uns dies, en Joan parlarà amb els tècnics que han realitzat aquest estudi sobre la falconera i sobre les afectacions.
És l'estudi més complet que s'ha fet, avalat pel CSIC, és a dir, que en principi amb totes les garanties, dient això, que és un colador, que hi ha un incendi a dintre, que l'única manera ara de tractar-ho és precisament aquesta solució, impermeabilitzar i treure tot el que es pugui al lixiviat i al biogàs, i esperar que amb el temps doncs, això torni a una certa normalitat.
I varen ser presents Aurora Carbonell, l'alcaldessa acompanyada del regidor d'Urbanisme, Eduard Terrado, dins d'una representació dels ajuntaments que envolten l'abocador.
Van anar a diversos ajuntaments, tot i que no van fer més declaració. I això, i hem vist l'abocador, i ara no passejarem d'entrada, tot i que sí que hi ha un projecte que a llarg termini o a mig termini, quan es vegi que la cosa és més o menys passejable,
és a dir, pugui habilitar... De moment no s'hi pot anar, eh?
No, continua tancat, però sí que en el futur la intenció seria que, com a mínim pels camins principals, que comuniquen entre la part baixa, entre la part que puja des de la Sentiu de Castelldefels fins a dalt de tot, que és que vam estar, teníem la Morella, que és el cim més alt del Garraf, el teníem a tocar, el teníem a 200 metres, perquè és la part més alta de l'abocador. Que pugui comunicar-se com històricament quan allò era la Vall de Joan es podia fer.
10:41, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.